Brúixola d'Estiu, amb Ricard Giménez.
Doncs seguim aquí a la Brúixola d'Estiu, ja ho acabeu d'escoltar en aquest indicatiu, que és molt clar, no?
Molt clar, indicatiu.
No cal que digui res més, jo, però sempre ho vaig repetint. Em faig molta raixa a mi mateix, és una mica raro això que acabo de dir, però bueno. Escolta, Joan, ara mateix en aquest estudi fa molta olor a pàgines, molta olor a cultura,
sí.
No?
Sí, sí, quan tens un llibre nou, no?, que corre les pàgines ràpid perquè treguin aquella ferum.
Sí, sí.
I no és de Jerónimo Stilton, eh?
No, això no, no, altra... no.
No ho he dit bé, no? Jerónimo Stilton.
Jerónimo Stilton.
Sí, sí, sí. Sí.
Vols presentar tu la secció, que veig que et fa una il·lusió?
Mira, és que jo no vaig ser-hi la setmana passada, cosa que em va fer una mica de FOMO, com
bueno,
diuen ara els
venint,
jovens.
Anant i venint.
Sí, però la literatura concretament no. Sí, i crec que Marcos va estar a un nivell molt alt, per tant, avui em fa certa cosa. Per tant, parlem d'olors de llibres, no parlem de futbol.
No.
El Víctor Llucià.
Dubto que ens portin llibres de temàtica futbolística.
No, tenim a l'estudi la nostra experta, no només en literatura, sinó en recuperar l'hàbit lector aquells qui no el tenen durant l'any i que a l'estiu és una oportunitat excel·lent. Per tant, Anna Utiel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, nois. He estat molt d'estona escoltant-vos perquè dius que el Marcos...
Ara, és que no ho ha fet gaire bé el Joan, això de presentar
la secció.
Sí, però no has fet el... senyalar el Vicenç perquè hagi canviat sintonia.
Per això sóc el copilot i no el presentador. Anna, què deies, Anna?
Bueno, jo en els vostres problemes no m'hi fico. Sí, el Marcos va ser molt bon company de secció, però tu també, Joan, no et posis gelós.
Gràcies, Anna.
M'ha encantat aquest inici de secció.
Accidentat.
No, accidentat no, escolta. Anna, què tal, com estàs?
Molt bé. Una mica trista.
Per què?
Perquè és
l'última.
Sí. Sí.
Nosaltres també, la veritat. No, però hem après molt amb tu. Mira, t'he de dir que he començat a llegir un llibre, no...
Cap dels que jo he dit,
Cap recomanació de l'Esteban.
Molt bé.
No, però sí que m'he començat a llegir un llibre. Això és a dir, doncs mira, si alguna cosa te'n pots emportar de bo d'aquesta secció, a part d'òbviament l'experiència amb dos col·legues, no?
Ja sí, podem dir,
de la ràdio també de fora, doncs escolta, doncs és això, que com a mínim a una persona... que en aquest cas sóc jo, has aconseguit que reprengui com a mínim la lectura per un llibre. Veurem si després ja n'hi ha un altre, però...
Ja està, aquest és el meu premi.
Nom? Podem dir?
No, és secret.
Ui, és la guia del Lidl, eh?
Quina guia del Lidl. Quina por aquest llibre, ja ho descobrirem.
Què ens portes avui, Anna?
Doncs mira, avui venim de dues setmanes en què primer vam desfer aquest bloqueig lector, vam recuperar l'hàbit de lectura, després vam entomar unes quantes lectures d'estiu, no?, amb allò que vam fer de lectures per cada context estival, diguéssim. Doncs avui ja us porto, clar, fins ara eren tot coses lleugeretes i àgils i tal, avui us porto lectures una miqueta més exigents, bàsicament perquè requereixen més temps, o sigui, demanen que us hi passeu més temps amb elles perquè són més llargues.
De quantes pàgines estem parlant, Anna?
Tu, a partir de quantes pàgines consideres que un llibre és llarguet? Ja,
és una gran pregunta, aquesta.
A partir d'un assaig, és a dir, més de 150 pàgines és llarg.
A veure, Ricard.
Ah, és veritat.
Aviam, Joan,
no?
Tu.
Jo diria, potser, mira, no sé per què, però marco el límit a les 225.
Bueno, o sigui, tampoc són gaires més que les meves.
Home, a mi 75 pàgines. Se'm fan una muntanya.
Vale.
Tu diries 500, no?
Us porto més de 400.
Ah, vale, bueno, escolta.
Però pensava que potser m'havia quedat curta, perquè dic, hi ha gent que... Bueno, en fi. Vale. Doncs això, però també he de dir que el fet d'haver de dedicar més temps a un llibre fa que et passis més temps amb els seus personatges i d'alguna manera és com que els agafes més afecte, fas un vincle més fort, quan l'acabes fins i tot et sap greu, els enyores una mica, és com més xulo, té aquesta part guai. Llavors, això, avui us porto tres llibres perquè ja la setmana passada ja vaig veure que l'ho de preparar-me quatre potser era massa ambiciós i d'aquests tres n'hi ha dos dels llibres que us porto avui que formen part d'una saga, són l'inici d'una saga, que això m'agrada perquè són llibres que irremeiablement et condueixen a altres llibres, llavors lectura que porta més lectura, no?
Portes dos, però n'hi ha més, per tant, després.
Exacte, sí, sí, ho explicaré també. Així que, bueno...
Perfecte, doncs anem per feina.
Avui comencem per un tros de novel·la i també per un tros d'autora, perquè avui portem La casa de los espíritus, que va ser el debut literari d'Isabel Allende. La va publicar l'any 1982 i des d'aleshores, no cal que ho digui, Isabel Allende, autora xilena, que no ha deixat d'acumular èxits, vendes, premis i sobretot moltíssims lectors a tot arreu, perquè ha estat traduïda a moltíssims idiomes i de fet és l'autora en llengua espanyola més llegida a tot el món. Mm-hmm. O sigui que, en fi, us el porto perquè aquest 2025 Isabel Allende ha publicat Mi nombre es Emilia del Valle, que és la quarta part de la saga que va començar amb La casa de los espíritus. I, no sé, se'm feia com estrany portar-vos una quarta part d'una saga, dic, comença pel principi.
Vale.
Però, bueno, ja us dic que això, que tot i que tenia més sentit per mi començar pel principi, si algú ja ha llegit La casa de los espíritus, que sàpiga que pot continuar amb Hija de la fortuna, Retrato en sèpia, i ara amb aquest Mi nombre es Emilia del Valle, que, de fet, aquests tres últims títols que us he dit passen en el temps, en la línia temporal, passen abans que La casa de los espíritus i, de fet, es poden llegir de forma independent.
Oh,
el que passa és que formen part d'un mateix univers narratiu i literari.
Però és important començar pel primer?
Jo crec que sí, jo crec que té més sentit. Però vaja, que perquè formen part d'aquest univers, però que cadascú...
Són preqüeles, no?, com passen al cinema.
Sí, de fet, no sé per quin motiu vaig llegir, que ben no se'n poden considerar, però sí, realment passen abans. Per mi també seria aquest el concepte, però això. Llavors, és una saga familiar que segueix el que els hi passa a diverses generacions de la família del Valle. Bueno, segueix durant molts i molts segles. En aquest cas, La casa de los espíritus narra la història de tres generacions, val, durant el segle XX. La família del Valle és una família xilena, igual que ho és Isabel Allende. Llavors, en aquest cas, de La casa de los espíritus comença des de principis del segle XX fins als anys 70, més o menys. Comencem el llibre coneixent la Clara, que és una nena especial, perquè és una nena que veu esperits, que prediu el futur, és clarivident, i es diu Clara. Molta gràcia. Vale, doncs,
un punt positiu per l'Anna.
Gràcies. I té poders telequinèsics, en català no estic segura que es digui així, però vaja, que veu molt coses amb la ment.
D'acord.
I llavors aquí ja veiem introduït el realisme màgic, que me n'he adonat que ha sortit aquest concepte a les tres seccions, les tres setmanes seguides.
Realisme màgic.
Crec... Ah, vale, doncs potser no, perquè si cap dels dos ho recordeu.
No, és més greu per la meva part. En quins altres llibres?
Bueno, només
en
vaig citar...
Canto jo i la muntanya balla?
No, però Relato d'un nàufrago, no Relato d'un nàufrago, però sí quan parlava de Gabriel García Márquez, doncs vaig dir que evidentment és un dels màxims exponents del realisme màgic. I els contes i de la Mariana Enríquez, de la primera secció, de la primera setmana, la de Un lugar soleado para gente sombría, ja havia components d'art. Però no passa res.
Llàstima. Jo ho he provat,
No passa res.
Clar, com parlava sobre el tema del realisme màgic. Bueno, va, seguim.
No, sí, el cas, que llavors amb això, amb aquesta cosa de paranormal, no?, doncs tenim aquesta part de realisme màgic. Clara del Valle té coses especials, com us deia, no només aquesta, sinó que també es passa 9 anys sense parlar, sense obrir la boca, i també que tota la seva vida ella escriu, com fa molta gent, en un diari, però ella en aquests diaris els hi diu Quadernos de anotar la vida, i a mi em sembla un concepte superbonic, no sé. Ella és una de les protagonistes de la novel·la, juntament amb Esteban Trueba, que així com de la Clara us he parlat com amb certa tendresa, no?, i amb certa apreci, doncs per Esteban Trueba jo el detesto. És un home que té molt clar que es vol fer ric i es converteix en terratinent, és molt dèspota, és cruel, ja us dic que no m'agrada gens.
És odiós per tu, no?
Per mi sí, però el cas és que els seus destins de la Clara i l'Esteban s'uneixen. Bueno, intento evitar fer spoiler, però és una mica evident.
Bueno, no passa res, s'ha explicat una mica quina és la història, perquè la gent...
I a partir d'aquí van passant les dècades i les generacions, i coneixerem també dues dones més de la família, la Blanca, que és la filla de la Clara, i l'Alba, que és la neta de la Clara. També veiem relacions familiars tèrboles, històries d'amor apassionades i tràgiques. També coneixerem un... O sigui, és maco perquè, com passa sempre, no?, a les històries, el context social es cola dins de la trama i de la vida de les persones. I aquí veurem molt clar tot el context convuls a nivell social i polític de Xile durant el segle XX. Té molt de pes, com deia, a la trama. I això, i per mi aquest llibre, doncs això, com he dit moltes vegades, crec que en aquestes seccions, perquè trio molt bé els llibres, doncs té una miqueta tot, no? Veiem també dones molt fortes, això passa molt amb Isabel Allende, dones fortes, valentes, que són capaces d'enfrontar-se a situacions molt tràgiques i molt difícils, en canvi, homes terribles, ho sento molt, però
no.
El contrast és...
És clar.
Res, per resumir, no ho sé, amb quina idea et quedaries tu? És a dir, quina és la idea que destacaries tu d'aquest llibre, o com i per què recomanaries a la gent la lectura d'aquest llibre?
Jo el recomano perquè, primer, és el primer llibre d'Isabel Allende, que és una autora magnífica, gegant, tot el que ha escrit és perfecte, ha aconseguit tants lectors per algun motiu, i en aquest primer llibre és com la carta de presentació més magnífica que s'ha fet mai, no? I coneixes això, tot de personatges molt interessants, i t'introdueixes molt en el que després serà un univers que donarà molt de sí, ja sabeu, quatre llibres, el quart publicat aquest 2025, i jo em quedaria sobretot amb les dones, amb el caràcter de les dones de les històries d'Isabel Allende, que suporten homes que són odiosos completament.
I són llibres llargs pel que fa al nombre de pàgines, però no complicats alhora, perquè a vegades ens costa endinsar-nos, però... És complicat o no?
No, no és complicat, però una mica arbre genealògic, clar, perquè jo us he dit, us he citat dos personatges, n'hi ha un munt, però bueno, jo que sé, estigues atent, heu vist Juego de Tronos, potser
sí,
molts de vosaltres,
i tant.
Doncs de personatges i de famílies
i de
cognoms final, en sabeu molt, per tant,
no, sí.
Al final, veig capaços.
També s'ha de tenir una lectura proactiva, no? Allò d'anar llegint en diagonal, no?
I apuntar coses,
ja
que això és una cosa que...
Sí,
apuntar coses, anar revisant, no?
Sí.